L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta.
Sigueu benvingudes i benvinguts a un nou programa de Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que ens interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. El nostre programa, Llevat dins la pasta, el podeu escoltar cada divendres a 6:15 de la tarda i també tots els dissabtes a la 1 del migdia. A banda, també el podeu trobar a la secció Ràdio La Carta del web radioestel.cat. Les pràctiques laborals equivalen a 300.000 llocs de treball anuals. El gener passat llegíem aquest titular a La Vanguardia que partia d'un estudi que havia fet la UGT. Segons el sindicat, aquest fet ocasionaria a la Seguretat Social unes pèrdues d'entre 1.100 i 1.600 milions per salaris no pagats. Les pràctiques laborals són, segons indica la UGT, un ecosistema de relacions que s'estableix entre estudiants i empreses sense que hi hagi un contracte de treball. Al conjunt de l'Estat espanyol hi ha més de 866.000 persones en aquesta situació i aquí podem trobar tant estudiants universitaris com de graus formatius. Avui, al Llevat dins la pasta, ens acompanya l'Helena Ferrero Álvarez, que és portaveu nacional de Valor Joves d'UGT, la secció juvenil d'aquest sindicat. L'Helena és asturiana, on hi va néixer el 1987. Va estudiar Biologia a la Universitat d'Oviedo i participa a diversos moviments socials. És treballadora de CESPA i està alliberada com a portaveu nacional de Valor Joves UGT. Avui l'hem convidat al Llevat dins la pasta perquè ens ajudi a conèixer millor la situació dels estudiants en pràctiques i també l'impacte que està tenint i pot tenir durant els propers mesos la crisi sanitària i econòmica sobre els treballadors joves. Bona tarda, Helena. T'agraïm molt que ens puguis atendre aquesta trucada de Ràdio Estel.
Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres.
Si et sembla, Helena, estructurarem l'entrevista en dos blocs diferenciats, un en el que parlarem doncs, d'aquesta part dels estudiants en pràctiques i una segona part doncs, la de saber com estan els treballadors joves amb l'efecte de la pandèmia. Primer, caldria aclarir si hi ha alguna diferència en aquesta denominació que a vegades sentim estudiants en pràctiques i becaris. Estem parlant del mateix? Són coses diferents, Helena?
Sí, bàsicament és el mateix. El que passa que hi ha molts tipus de beques. Els estudiants en pràctiques poden tenir o bé una beca, que és el que majoritàriament es fa servir, o bé un contracte en pràctiques, però pràcticament no hi ha cap contracte en pràctiques. Per tant, la majoria d'estudiants en pràctiques són becaris. Però nosaltres, bueno, normalment quan parlem de becaris o estudiants en pràctiques els posem tots dins el mateix sac, perquè bueno, tenen moltes coses en comú.
Molt bé. En general hem vist que aquests estudiants no perceben una remuneració pel seu treball. En aquest estudi que referíem, que heu elaborat des de la UGT, heu estimat que són 4.251 milions d'euros els salaris que no es paguen, fent una mitjana no, entre la retribució que perceben els joves entre 20 i 29 anys. Però tenim entès que alguns sí que reben algun tipus de retribució o alguna compensació per desplaçament. Això és així? Teniu xifres?
Això és així. Hi ha gent que sí que té... Bueno, que els paguen els gastos de desplaçament o la manutenció, però bueno, al final tu estàs desenvolupant una feina. O sigui, és que al final estem tornant... O sigui, està tan precaritzat el mercat laboral que s'entén que ens paguin la manutenció. Així és impossible fer la teva vida. O sigui, al final és cobrir gastos. Quan moltes vegades hi ha joves, doncs les pràctiques que estan dins dels currículums, els joves han de pagar una matrícula. Per tant, ja estan pagant per poder fer aquelles pràctiques. Sí, només faltaria que a més no els hi paguessin el transport o la manutenció.
Òbviament. Heu detectat en quin tipus d'empreses, d'organismes hi ha més proliferació d'aquesta figura de l'estudiant en pràctiques?
Bueno, és una figura que està molt estendida dins del mercat laboral, sobretot en llocs de feina on es necessiti formació o molta formació, és on més joves hi ha en aquesta situació. Però bueno, pel fet també de que s'ha de, o sigui, per fer una beca has d'estar lligat a uns estudis. Per tant, és lògic que siguin aquests sectors o aquest tipus de feines les que més gent tinguin en aquesta situació.
Helena, ens preguntàvem si la situació dels estudiants en pràctiques hi ha alguna llei que la reguli i si és així, doncs, si esteu observant que hi ha aspectes que no s'estan complint o algun punt que us preocupi especialment.
Hi ha lleis que la regulen, però no és la legislació laboral la que la regula. Per tant, és al final un acord de pràctiques és un contracte mercantil, si no té res a veure amb la legislació laboral. Si una persona que estigui fent unes pràctiques no té cap dels drets que té una persona que tingui un contracte laboral i que sigui treballadora d'una empresa. I quan dic no té cap dret, pues, moltes vegades ni cotitzen a la Seguretat Social o no cotitzen per tots els ítems a la Seguretat Social, no tenen dret a vacances, no tenen dret si es mor la mare d'algú, no té dret en realitat a anar a l'enterrament o no té dret a uns dies de permís. I no té cap tipus de dret que té la resta de gent de classe treballadora o de gent que treballa.
I des de Avalot, perdona, t'he interromput, no sé si volies dir alguna cosa.
No, el que volia dir és que nosaltres el que demanem és que tothom que estigui dins d'una empresa tingui un contracte laboral, perquè sí, existeix una modalitat contractual, que és el contracte en pràctiques o el contracte per a la formació i l'aprenentatge, en cas que tu no tinguis acabats els teus estudis, i això sí que està regulat per la legislació laboral.
I aquesta millora que esteu proposant, aquest camí endavant, això es podria portar a les taules de diàleg social que hi ha entre govern, empresaris, sindicats?
Això es pot portar, nosaltres ho intentem, però la patronal no vol. El de la formació i aprenentatge diu que és molt complex de complir, i l'altre, bueno, no diu això, però no el fan servir. El problema és que si tu tens un contracte en pràctiques, les teves condicions laborals estan regulades pel conveni col·lectiu d'aplicació. I és per això per el que no volen aplicar o fer aquest tipus de contracte.
Uh-huh. Helena, hem vist, mirant premsa hemeroteca, que alguna universitat ha estat sancionada per la Seguretat Social, com ha estat el cas de la Universitat Autònoma de Madrid o la Carlos III. En aquest cas, a l'última, em sembla que li estaven reclamant 1,5 milions per l'ús irregular de joves becaris. Quan s'està incorrent en il·legalitat? És a dir, quan hi ha aquestes sancions?
Mira, hi ha moltíssimes, moltíssimes universitats, per no dir gairebé totes, que estan en aquesta situació. Aquí, a Catalunya, nosaltres sí que tenim constància d'alguna denúncia d'inspecció de treball. El que passa que encara no puc donar més dades perquè és una cosa, bueno, que està en un procés i tampoc voldria interrompre jo aquest procés, però bueno, passa molt més del que la gent segurament es pensa o del que t'esperaries al final d'una universitat pública. I bueno, al final també passa que molts estudiants que estan en la universitat en realitat estan fent feines que són estructurals, que són organitzatives o que haurien de desenvolupar o personal laboral o funcionaris.
Uh-huh. I les denúncies us arriben per la via d'aquests estudiants que estan fent pràctiques o quin és el canal perquè us arribin a vosaltres aquest
són
tipus de demandes?
Són estudiants que o bé formen ja part de la nostra organització, són militants de Avalot i es troben en aquesta situació i ens ho fan saber, o gent que s'apropa a nosaltres una vegada està en aquest procés perquè bueno, necessita ajuda per portar el procés endavant.
I com valores el paper de l'administració a l'hora de perseguir aquestes pràctiques? Està sent activa? Com ho veus?
Nosaltres entenem que hauria de ser molt més activa. O sigui, la inspecció de treball hauria d'actuar d'ofici molt més del que ho fa. I no només a les universitats o a les administracions públiques, sinó també a les empreses privades. Perquè ens hem trobat casos també a Madrid, els companys de Madrid sí que tenen una denúncia posada i nosaltres també estem sobre la pista d'alguna empresa que ho fa, que el que fan és tenen un acord amb tu amb una beca, això està limitat en el temps, perquè tu no pot passar més d'un temps que tu tinguis un conveni de col·laboració pels mateixos estudis, i el que fan és et matricules aquí, en un lloc on ells et diuen, i ja et poden tornar a fer una altra vegada la beca. Això és completament irregular. Mm-hmm. I bueno, tot això s'hauria de controlar molt més. Igual que s'hauria de controlar molt més el temps que passa una persona amb un acord de col·laboració, i també s'hauria de controlar, o sigui, tu no pots tenir un becari 6 mesos, dins de 6 mesos un altre becari que desenvolupi la mateixa feina, dins de 6 mesos un altre becari, perquè al final això és un lloc estructural de l'empresa. Un becari és una persona que necessita aprendre o que necessita acabar d'adquirir uns coneixements que encara no té, però la idea és que es quedi a treballar dins de l'empresa. Això és com hauria de funcionar, i tot això s'hauria de controlar molt més.
Has fet bé en recuperar aquest sentit últim, no?, del que haurien de ser les beques que fan els estudiants en pràctiques. Recordem que avui als estudis de Ràdio Estel tenim entre nosaltres a l'Helena Álvarez, que és portaveu de Valor Joves de la UGT, i hem conversat al voltant dels estudiants en pràctiques, i ara volíem abordar doncs l'impacte que està tenint la pandèmia del Covid-19 sobre els joves. Helena, fa uns dies vam llegir en una entrevista que La Vanguardia va fer a la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, va dir el següent: anem a veure com les contractacions indefinides més o menys es mantenen, però el problema el tenim amb els joves. El 34% de l'afectació està en ells. Vindran dies i setmanes dures per a l'ocupació. Et volíem consultar, Helena, si els joves són un col·lectiu a protegir especialment en aquest context.
S'ha de protegir especialment perquè tenim unes condicions laborals molt més precàries que la resta de la població. En condicions normals tenim sempre el doble d'atur i el triple de parcialitat i de temporalitat que la resta de la població. Per tant, bueno, clar, és evident que els ERTOs sí que serveixen per un tipus de contracte. Sí que és veritat que hi ha casos en els que la gent també s'ha pogut, amb un contracte temporal, s'ha pogut acollir als ERTOs, però la realitat és que moltíssima gent queda fora. Per què? Perquè si a tu se t'acaba el contracte en aquesta situació, clar, ara tu no pots trobar feina de cap manera, o és molt complicat trobar feina. Per tant, molta gent es queda fora. Què passa també? Que molts joves aprofitaven aquesta temporada que comença cap a la Setmana Santa, que és la temporada alta en tot el que és el sector d'hostaleria, restauració i tot el que està lligat al turisme, per treballar. Clar, tot això està aturat. I molta gent encara no havia estat contractada abans de que esclatessi tota la crisi sanitària. Per tant, tota aquesta gent queda completament fora del sistema. Mm-hmm. I després un altre sector que també, bueno, que també és, hi ha molta gent jove i que està molt afectat, és el del lleure. Aquest sector, diria, aquest estiu, bueno, encara no sabem què passarà aquest estiu, però segurament molts joves que treballaven en aquest sector no ho podran fer. Per tant, tenim un problema. Uh-huh. I això es nota també perquè la UB ha estat de les primeres universitats que ha dit que tindria moltes menys matriculacions l'any vinent. I això és perquè hi ha molts joves que són estudiants que aprofiten també aquesta temporada per treure els diners que necessiten per pagar la matrícula. Uh-huh. No podem deixar aquesta gent tirada de cap manera. O sigui, una persona que estigui estudiant ha de poder continuar amb els seus estudis. I si ho lliguem una mica amb el de les pràctiques d'abans, tenim un altre problema també, i és que hi ha gent que estava fent pràctiques curriculars dins de les empreses. Si no ha pogut fer aquestes pràctiques perquè l'empresa estava tancada o perquè s'ha adaptat a altres modalitats de treball que no s'adrecen a les pràctiques que estava fent, aquesta persona haurà de tornar a pagar la matrícula d'aquella assignatura quan a més serà una segona matrícula? Se li aprovaran les pràctiques? O què passarà amb aquests estudiants?
Helena, una jove sindicalista com tu, què és el que proposes per construir una normalitat millor? I aquest era un concepte que deia en un article la setmana passada el director de l'Organització Internacional del Treball, Guy Ryder.
Bueno, jo crec que estem aprenent moltes coses d'aquesta crisi. Sí que és veritat que molts llocs de feina s'han adaptat a una nova manera de treballar. El teletreball ha arribat de cop i volta i segurament moltes coses han arribat per quedar-se. També és veritat que ara s'està teletreballant d'una manera que no és la idònea. També a vegades ens agrada dir que ara no és teletreballar, és treball a casa, perquè en realitat no s'ha pogut fer la prevenció de riscos laborals a tothom. Segurament la majoria de la gent està fent teletreball amb el seu ordinador, amb el seu mòbil, en una cadira que no és la idònia per passar-se 8 hores davant d'un ordinador. Per tant, totes aquestes coses s'hi han vingut per quedar-se, que nosaltres ja entenem que bueno, una modalitat que sigui mig presencial, mig teletreball, ja potser estaria bé, però clar, totes aquestes coses d'alguna manera s'han de regular, perquè al final, si no, o sigui, a nosaltres com a treballadores al final ens costarà més, perquè si hem de comprar nosaltres l'ordinador, hem d'estar a casa i hem d'encarregar-nos nosaltres de que estigui a la temperatura corresponent. I, de més, al final això és un gasto afegit que no hem d'assumir les treballadores. I després hi ha una altra part, que bueno, jo sí que crec que la natura, d'alguna manera, ha agraït com aquest paró així a nivell mundial que estem visquent, i segurament, sobretot en temes de mobilitat, doncs potser hauríem de pensar que potser hem de començar a fer les coses d'una altra manera. Les ciutats o les grans ciutats, és evident que bueno, moltes no acaba d'haver lloc suficient perquè la gent pugui sortir tranquil·lament a passejar. Bueno, doncs potser hem de replantejar-nos l'urbanisme de les grans ciutats, també. Jo espero que totes aquestes coses quedin, no? Que la gent se'n recordi quan passi tot això i que les polítiques vagin una mica cap aquí, també.
Recordem que l'Helena és biòloga i que segurament aquesta visió i aquesta sensibilitat per la cura del planeta la tens, podríem dir, ja de sèrie. Volíem acabar, Helena, amb una última qüestió. A Avalot Joves de la UGT sereu segurament els futurs líders sindicals. Quina és la impressió que creus que tenen els joves avui dels sindicats, no? En particular, doncs, quina afiliació tenen, potser comparats amb altres grups d'edats? Veus que és una institució que la veuen propera, allunyada, la posen en qüestió? Volíem que ens parlessis una mica d'això per acabar.
Bueno, sí que és veritat que segurament quan no coneixen el que és un sindicat tenen una visió que potser és una mica més negativa, però la nostra experiència és que quan la gent s'apropa a l'Avalot i s'apropa al sindicat, diu, ostres, doncs sí que mola això, saps? O sigui, per tant, bueno, jo crec que també som una mica víctimes d'una mica de mala premsa, que ja és com una mica històrica també que portem, però també és veritat que amb tota aquesta crisi s'ha apropat a nosaltres moltíssima gent que no havia pensat segurament mai que necessitaria la nostra ajuda o que necessitaria participar en un sindicat, i que està molt agraïda de la nostra feina i que en realitat bueno, és conscient de que fem una labor dins de la societat que és molt important. I dins de tota aquesta crisi, bueno, els sindicats hem jugat un paper molt important per protegir a la gent i per protegir bueno, pues, els llocs de feina, i que la gent que no pot continuar en el seu lloc de feina o que no pot trobar feina estigui protegida i bueno, pues al final pugui menjar a final de mes, pugui pagar el seu lloguer o la seva hipoteca i que no es quedi enrere. I jo crec que la gent sí que s'està adonant del paper que fem dins de la societat.
Molt bé, doncs bueno, no oblidem que aquest és un partit que encara no s'ha acabat, per tant necessitem encara dels sindicats lluitant perquè ningú quedi enrere. Moltes gràcies, Helena, portaveu nacional de Avalot Joves UGT, per haver-nos ajudat a entendre la situació dels estudiants en pràctiques i els becaris i l'impacte que està tenint la crisi sobre els joves. Un dels nostres objectius, a Llevat dins la pasta, és fer-vos descobrir o redescobrir la doctrina social de l'Església, un compendi de textos creat al llarg de la història de l'Església i que resumeixen el pensament de molts homes i dones a la llum de l'Evangeli, de les diferents realitats humanes i socials.
El compendi de doctrina oficial de l'Església ens diu el número 320. Per a la solució de les problemàtiques àmplies i complexes del treball, que en algunes àrees assumeixen dimensions dramàtiques, els científics i els homes de la cultura són cridats a oferir la seva contribució específica tan important per la tria de solucions justes. És una responsabilitat que els demana que mostrin les oportunitats i els riscos que es perfilen en els canvis i, sobretot, que proposin línies d'actuació per guiar el canvi en el sentit més favorable al desenvolupament de tota la família humana. A ells es correspon la greu comesa de llegir i d'interpretar els fenòmens socials amb intel·ligència i amor a la veritat, sense preocupacions dictades per interessos de grups o personals. En efecte, la seva contribució, justament perquè és de naturalesa teòrica, esdevé una referència essencial per a l'actuació concreta de les polítiques econòmiques.
A través de la secció Per aprofundir-hi, us oferim un seguit de recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Esperem que aquestes eines ens ajudin a reflexionar i a actuar.
Per aprofundir-hi, a Llevat dins la pasta, proposem aquests recursos.
Avui us recomanem la lectura del darrer informe de l'Organització Internacional del Treball que porta per títol Tendències Mundiales del Empleo Juvenil 2020. El podreu trobar a la pàgina web de la OIT. Us recomanem també la pel·lícula Pan i Roses, del director anglès Ken Loach, de l'any 2000. Narra la història de dues treballadores mexicanes als Estats Units i el seu procés de conscienciació i reivindicació dels seus drets com a treballadores immigrants. Per últim, també us recomanem l'informe Rescat fiscal, mesures de xoc i propostes de reforma estructural del sistema impositiu en temps de la Covid-19. És un informe que ha elaborat el mes de maig la Plataforma per una Fiscalitat Justa amb 15 paquets de mesures fiscals per a respondre a la crisi econòmica derivada de la Covid-19. Fins aquí el Llevat dins la pasta d'avui, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Podeu escriure'ns per fer suggeriments, aportacions a l'adreça electrònica llevatdinslapasta@radioestel.cat. Avui us hem acompanyat a la part tècnica José Matoses i a la conducció del programa Joan Andreu Parra. La sintonia L'Asa que carrega és un tema original interpretat per Jaume Parra. El tema musical Aluminium és original de Mar del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm la vostra atenció i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 6:15 de la tarda o bé el dissabte a 1:00 del migdia.
Llevat dins la pasta, un programa presentat per Joan Andreu Parra.